Salutacions. La xarxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa 6 de Sant Cugat es reforça amb la incorporació d'un centre socioeducatiu a Vullpalleres que també dona servei a Can Mates i Mirasol. Això ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi, en una entrevista a Quan Media. Tot plegat va de la mà de l'aprovació inicial al ple d'abril per l'establiment del Servei Públic Municipal del CIS, que reforça l'atenció a persones d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Escoltem Gemma Aristoi.
El govern de Vullpalleres ens el plantejàvem per les necessitats que detectem actualment tant a Vullpalleres com a Mirasol com a Can Mates. No? Són diversos barris que no tenen un servei de proximitat amb aquesta finalitat d'atendre els infants i adolescents, i amb la planificació i veient el creixement que ha tingut aquests barris, no? En els darrers anys ens veiem necessari incorporar un servei.
Això és el que deia Gemma Aristoi. També tenim més informacions. Anem a parlar de la reivindicació veïnal perquè el veïnat de Valldorès tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació i que està a pocs mesos de quedar satisfet. Així ho ha explicat el president de l'EMMA de Valldorès, Juanjo Cortés, en una entrevista a Quat Media. Diu que l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió.
Som la primera estació, som a 1, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anual en 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
Més notícies. En aquest cas anem a parlar de la bombera santcuatenca. Mireia Quirós, de 37 anys, suma dos triomfs consecutius a la vertical de Montserrat 2024-2025 i ostenta el rècord de la prova femenina amb un temps de 24 minuts i 32 segons, pujant 2.180 esglaons pels rails del funicular de Montserrat. Quirós fa un any que exerceix la professió i admet que si s'hagués assabentat abans que podia ser bombera, ja faria molt de temps que treballaria ajudant a la gent, canviant el prototip de l'home fort amb qui associen l'ofici. Escoltem Mireia Quirós.
Sapigué que podia ser bombera. Si jo hagués sapigut molt abans que bombers no és el típic prototip d'home fort, segurament hagués canviat la meva vida molt abans de quan ho vaig canviar.
Doncs això és el que deia Mireia Quirós. I en clau esportiva també us hem de parlar del rugby Sant Cugat femení, del primer equip que ha finalitzat subcampió de la primera fase de la Copa de la Reina Rugby a 7 i tindrà encara dues fases més, la segona i la tercera, per intentar revalidar el títol de campiones d'aquesta competició. Fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris.
De referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Bona tarda i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 9 de juny, dilluns de Pasqua en alguns municipis festiu, però al Connectats avui us explicarem per què menjar bé millora el rendiment. Ens ocuparem de les claus nutricionals per afrontar la selectivitat amb energia i concentració. Entrevistarem Patricia Martínez, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia de joves en què vam parlar de la salut. A partir de les 5 coneixerem el santcugatenc José Luis Ferrando, empresari de màrqueting esportiu. Continuarem amb ciència per explicar com fomentar la vocació científica des dels museus. I acabarem amb cultura per explicar-vos la innovació de la faràndula de Sabadell que ha convertit la Sirenita en obra de teatre. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
I ara ens posem al dia per repassar l'actualitat. Com sempre, obrim aquesta ronda informativa per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La Factoria Social de Terrassa i la patronal CECOT han signat un conveni de col·laboració per promoure la comunitat d'amics de la FAC entre empreses i també professionals vinculats a CECOT. L'acord s'ha formalitzat a la seu de la Confederació Empresarial amb la presència dels presidents de les dues entitats. Amics de la FAC és una comunitat formada per persones, empreses i entitats que comparteixen valors socials i de proximitat. Des de la seva creació ja compta més de 2.000 membres que donen suport als projectes de la Factoria Social adquirint els seus productes i serveis. L'objectiu del conveni és apropar aquesta comunitat als col·lectius vinculats a CECOT, facilitant-ne l'accés tant al personal d'empreses associades com als usuaris de la seva plataforma PartnerShop. Així, els membres d'Amics de la FAC poden accedir a avantatges exclusius a través d'una aplicació mòbil, com ara promocions, descomptes i també invitacions especials. A través d'aquest sistema es fomenta el compromís amb iniciatives que generen oportunitats per a persones amb discapacitat, gent gran i projectes culturals.
Què destaca avui en l'actualitat de Sabadell, Júlia Ramon? Bona tarda.
Bona tarda. Sabadell tindrà un gran complex residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual. El projecte impulsat entre TIPO, l'Ajuntament i la Fundació Barnola Vallribera serà una realitat el 2027. Es tracta d'un projecte pioner a l'Estat que unirà residència i centre de dia en un mateix espai i que tindrà una cinquantena de places en total. N'ha parlat Joan Madaula, president de TIPO.
En aquest moment tenim identificades les entitats que d'alguna manera han fet l'enquesta, més de 20 famílies que ja necessiten aquest servei avui, per tant, el 50% de les places queden ja ocupades, i una projecció de 54 places de cara al 2030. Això només amb el que tenim identificat aquí a Sabadell, però, com deies tu, els dos vellesos, són 800 persones que també estan per aquí necessitant aquest suport.
La nova residència estarà ubicada en una parcel·la de titularitat municipal a Can Gambús, al carrer Regne Unit.
Anem fins al litoral, Badalona, Anna Clarà. Bona tarda.
Bona tarda. Els diagnòstics de trastorn límit de la personalitat, una patologia mental que provoca canvis d'humor extrems, inestabilitat emocional, impulsivitat, dificultats en les relacions i, en els casos més crítics, conducta autolesiva o fins i tot intents de suïcidi, han pujat un 60% en 12 anys a Catalunya. S'ha passat de 3.800 diagnòstics el 2012 a uns 6.200 l'any passat. A Badalona, el BCA té actualment més de 300 pacients en tractament amb aquesta patologia, amb el que ha doblat l'atenció d'aquests casos en l'última dècada. Per això, els serveis assistencials han engegat un estudi per conèixer millor la malaltia i com afecta el diagnòstic en la personalitat del pacient. Segons BCA, l'augment del diagnòstic no significa que hi hagi més casos, sinó que ara hi ha nous mètodes d'anàlisi, més unitats i programes, a més de teràpies amb menors d'edat. La psicòloga clínica de BCA, Irene Álvarez, assegura que amb els coneixements i els recursos actuals hi ha una millora de diagnòstic amb el pas dels anys.
En els moments en què s'entra en contacte que la persona o els familiars reben aquest diagnòstic, probablement sigui un moment molt crític, un moment molt complex, i és interessant saber que, d'alguna manera, al llarg del temps, pot haver una evolució més favorable.
BCA ha engegat aquest estudi per seguir amb la millora dels coneixements sobre el trastorn límit de la personalitat i esbrinar de primera mà com afecta el diagnòstic a la personalitat del pacient. Per participar a l'estudi cal adreçar-se a qualsevol centre de Badalona Serveis Assistencials o a través de la seva pàgina web.
Seguim al litoral, ara des del Prat de Llobregat ens informa Marc Quinto. Bona tarda.
Bona tarda. El Prat torna a marcar un rècord de reciclatge aquest mes de maig, doblant els registres de l'orgànica respecte de l'any passat. Segons dades municipals, les dades d'aquest mes milloren també respecte a l'abril i consoliden el compliment de compromisos europeus de reciclatge. En concret, el global de reciclatge ha passat del 38% del maig del 2024 al 55% d'enguany. La fracció orgànica és la que més creix, amb un 97% més que l'any passat, gairebé doblant els registres de maig del 2024. També creix 10 punts respecte a l'abril d'aquest any, quan es va registrar un increment del 87% respecte a l'any anterior. Són dades que arriben dos mesos després de la posada en marxa dels contenidors intel·ligents, i que s'extreuen de pesar per separat els continguts dels camions que recullen cada fracció de residus. Segons aquestes dades, també ha crescut la recollida d'envasos un 53%, el paper un 28% i el vidre un 13%. Paradoxalment, es milloren les dades respecte al 2024 i també respecte a l'abril, tot i que els contenidors d'aquestes fraccions no compten amb sistema d'obertura intel·ligent.
I continuem el repàs de l'actualitat. Ara, novament des del Vallès, ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimecres, dijous i divendres tindrà lloc les proves d'accés a la universitat, on prendran part un total de 128 alumnes dels dos instituts castellarencs, una xifra superior al 112 de l'any passat i que significa un increment del 14,30% més. L'Institut Castellà i el Puig de la Creu ultimen els preparatius per l'èxit dels seus alumnes. El 2024, un 97% dels castellarencs que van presentar-se van aconseguir superar amb èxit les proves, amb 67 dels 69 alumnes de l'Institut Castellà i 42 dels 43 del Puig de la Creu. Enguany, amb 16 alumnes més, s'espera poder com a mínim igualar aquests resultats. En aquesta ocasió, un total de 44.300 estudiants catalans es presenten a les PAUs, 33.900 accedint des de batxillerat, 5.300 des de grau superior i 5.100 des de matrícula lliure, del total dels més de 300.000 que ho faran a tot Espanya. Classes de reforç, la Biblioteca Antoni Tort o els espais d'estudi de la fàbrica són alguns dels llocs on aquests dies més nombre d'estudiants s'han ajuntat per ultimar els preparatius de cara a les PAU.
I acabarem aquest repàs amb la crònica d'actualitat de Sant Cugat, Sara Vella.
El trio Da Vinci, la Copla Juvenívola i la cantautora Lídia Pujol són els protagonistes de la 14a edició de les Nits de Música al Claustre de Sant Cugat. Els concerts, que se celebraran el 5, l'11 i el 18 de juliol, seran de tres estils diferents, clàssica, copla i cantautor. Les entrades a la venda des del 4 de juny tenen un preu de 10 euros per concert i l'aforament és de 180 persones. El trio Da Vinci estrena el cicle amb el concert Trios de Beethoven i Schubert. El trio en piano, una de les formacions de cambra més versàtils, fa possible el desplegament d'una expressivitat especialment adequada al context del romanticisme. El dia 11 serà el torn del concert de sardanes i música de copla de la Juvenívola de Sabadell. Aquest és un clàssic dels estius al claustre. En aquesta ocasió presenten Sant Cugat més copla, amb una primera part dedicada al monestir i una segona part dedicada a la ciutat de Sant Cugat. Finalment, el 18 de juliol, la cantautora Lídia Pujol presenta Babel, dels Fems i les Flors, un disc que commemora 20 anys de trajectòria musical i artística amb paraula, poesia, compromís social, pensament crític i espiritualitat. Babel és un viatge musical que recorre les diverses formes de violència que impregnen la societat i desafia els assistents a reflexionar sobre la seva pròpia experiència.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La setmana que comença és, per a milers d'estudiants, una de les més importants de les seves vides. L'11, 12 i 13 de juny se celebra la selectivitat i molts nois i noies estan ultimant els detalls d'un any sencer de preparació. Però sabíeu que el que mengem pot influir directament en com rendim aquests dies clau? Per això avui volem posar el focus en la dieta durant aquests dies d'estrès i d'exàmens. Marxem fins a Badalona per parlar amb l'experta Patrícia Martínez, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. I ho fem amb la nostra companya, l'Anna Clarà. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Patrícia Martínez. ¿Qué tal, Patrícia? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Encantada.
Patrícia, ¿por qué es tan importante cuidar la alimentación durante la semana de la selectividad?
Bueno, pues debemos de cuidar la alimentación porque es muy importante para afrontar esta época de exámenes que tanto por el cansancio como para las exigencias cognitivas que necesitamos, pues tomar una buena nutrición es fundamental en esta fase.
¿Y qué efectos puede tener una mala alimentación en el rendimiento cognitivo de los estudiantes?
Bueno, más que el hecho de que pueda tener un efecto negativo, sobre todo el que no se pueda aprovechar el estudiante del efecto positivo que pueda tener, en este caso, una buena alimentación. La mayoría de los estudiantes en este momento pues abusan de la falta de sueño o incluso de bebidas energéticas o altas en cafeína para intentar estar muchísimo más despiertos. Pasa a un segundo plano comer bien, alimentarse bien e intentar mantener una alimentación lo más nutritiva posible en este momento, con lo cual, si lo conseguimos, pues desde luego el beneficio es mayor.
¿Y cuáles dirías que son los alimentos clave que no deberían faltar en estos días?
Bien, pues a ver, más que alimentos clave, que también los vamos a mencionar, sobre todo son los nutrientes clave, que en este caso no deben faltarnos. No nos deben faltar ácidos grasos omega 3 y omega 6, que pueden estar presentes, por ejemplo, en los pescados azules o en los frutos secos, ¿vale? Vitamina B12, por supuesto, en quesos, en carnes, pues vitaminas y minerales procedentes de las frutas y las verduras y, por supuesto, proteína y carbohidratos procedentes de los huevos o de los cereales, ¿no? Como puede ser el pan, la pasta, el arroz, la patata, hidratos de carbono complejo, que son los responsables de un aporte energético superior de la glucosa que nos llega al cerebro.
Y se habla mucho del omega 3, de hecho tú lo has mencionado, ¿y por qué es tan relevante para la memoria y dónde lo encontramos, básicamente?
El omega 3 desempeña un papel fundamental en la función de la plasticidad cerebral. Mejora la memoria y, sobre todo, pues mejora el riego cognitivo, ¿no? El esfuerzo y el rendimiento cognitivo en jóvenes, en este caso sano. Si estamos hablando de omega 3, estaríamos pues acudiendo a pescados azules, como por ejemplo el salmón, el atún, el pez espada, el emperador, las sardinas, ¿no? Pescados pequeños en este caso, y también el omega 6, aunque en menor medida también contribuye a mantener las membranas celulares, y estamos hablando pues de las nueces, por ejemplo, almendras o las nueces de macadamia.
Y también la vitamina B12 también juega un papel importante, ¿no?, en el rendimiento mental.
Efectivamente. En este caso, la vitamina B12, más que el rendimiento, lo que evita es la falta de concentración, ¿no? Hace un efecto energía. Manteniendo estos niveles adecuados de vitamina B12, pues aumentamos la síntesis de los neurotransmisores, que para que quien nos escuche simplemente, pues esta red neuronal en la que en mayor o menor medida nos puede ayudar a prevenir alteraciones de la memoria a corto plazo. Y además, pues bueno, pues sí que se han descubierto que varios estudios lo relacionan con mejores las funciones cognitivas, además de los flavonoides. Y los polifenoles.
¿Y qué tipos de carbohidratos son más recomendables o recomendarías tú para mantener la energía durante los exámenes?
Pues hablamos de carbohidratos complejos fundamentalmente cuando nos referimos al pan, a la pasta, al arroz, a la patata. En general, este tipo de carbohidratos, que son los carbohidratos complejos, que son cadenas largas, son los mejores y los más recomendados para obtener una energía de mayor duración, o de más larga calidad. Estos hidratos de carbono son los responsables de la síntesis de ATP, de la energía, en nuestro cuerpo, que es justamente la que nos llega al cerebro. En ausencia de este tipo de carbohidratos, pues bueno, podemos sobre todo pues notar fatiga mental o un poquito más de cansancio de lo normal, que también nos puede pasar aunque no estemos estudiando, simplemente por no alimentarnos bien o hacer un deporte sin incluir este macronutriente tan importante.
¿Y qué alimentos es mejor evitar por completo durante esta semana?
Pues lo más importante, por supuesto, es evitar el exceso de consumo de azúcares simples, no de azúcares más sencillos, como puede ser el azúcar normal, uh-huh. La bollería industrial o cualquier tipo de producto que a veces nos apetece muchísimo más por la demanda energética en la que los estudiantes en este caso están sometidos, y muchísimo más fácil evidentemente tomarse pues un procesado industrial, un bollo de chocolate, que hacernos un bocadillo de atún con tomate, por ejemplo, ¿no? Eso sería un buen ejemplo, ¿no? Se debe de evitar sobre todo este tipo de alimentos. Y bueno, también es verdad que si entramos en analizar el consumo de otros alimentos que suelen estar presentes en este grupo de población, ¿no? De jóvenes, adolescentes, jóvenes un poquito más adultos, por supuesto, pues evitar las bebidas azucaradas, sobre todo eso, los refrescos azucarados.
¿Y qué opinas sobre antes lo has mencionado, ¿no? Las bebidas energéticas que se consumen para aguantar más?
Pues están a la orden del día. Ya estén estudiando o no estén estudiando, el consumo en adolescentes ha aumentado exponencialmente de este tipo de bebidas azucaradas y sobre todo también altas en cafeína. Pues bueno, conllevan un riesgo bastante, bastante evidente en la salud de los jóvenes, y no solo porque estén estudiando, sino pues, por supuesto en procesos metabólicos, cardiometabólicos y sobre todo cardiodentales también, debido a la cantidad de azúcar que tienen. Y bueno, pero es que además en esta época de ellos, en este momento de sus vidas, pues se abusa excesivamente de este tipo de bebida.
¿Y qué hay del café? ¿Puede ser un buen aliado?
El café puede ser un buen aliado en estos casos. Se recomienda la cafeína a personas cuya demanda o rendimiento energético cognitivo esté por encima de su normalidad. Entonces, pues en estos casos sí que podremos decir que si los jóvenes no ha estado demasiado expuesta a bebidas energéticas, pues un simple café le puede ayudar a mantenerse un poquito más despierto y a atender esas demandas de estudios tan importantes.
Hemos estado hablando de alimentos, pero también entiendo que el agua tiene un papel fundamental, ¿no? ¿Y cuánta agua deberíamos beber al día para estar bien hidratados y concentrados?
Deberíamos de tener un mínimo de 2 litros de agua al día, que aproximadamente son unos 8 vasos, tanto si estamos estudiando como si no, desde luego.
Eso no influye, pero ¿no? Sí, si tienes exámenes.
Exactamente. Y lo cierto es que en este caso, muchísimo más, siempre que podamos. Por supuesto, para evitar el consumo de otro tipo de bebida. Pero el agua siempre tiene que estar presente, y por supuesto, entre 2 litros, 2 litros y medio es lo ideal.
¿Y existen suplementos que puedan ser útiles en esta etapa, o es mejor centrarse en la comida natural?
Bueno, siempre vamos a intentar recomendar por parte de todos los profesionales que nos dedicamos a la nutrición, que todo lo que podamos adquirir por una alimentación natural, fresca, de proximidad y, por supuesto, en base a una alimentación equilibrada, pues que nos va a aportar muchísima más cantidad de nutrientes, ¿no? Que en este caso la suplementación sí es necesaria, si realmente la persona lo requiere, lo necesita y hay una evidencia clara de que se debe de utilizar, se tiene que utilizar, ¿vale? Pero entendemos que una persona joven no tiene que tener esa carencia, ¿no? Sino que debido a su estado de salud, a la edad, y si se alimenta medianamente bien, pues la verdad es que no suele existir ningún tipo de carencia. Entonces no es necesario tampoco para esta época tener una suplementación muy concreta, salvo lo que estamos mencionando, que es llevar una dieta un poco más nutritiva de lo habitual y mantenernos hidratados y, por supuesto, descansados para afrontar este paso tan importante.
Mira, justamente una de las preguntas que tenía planeadas era preguntarte qué efectos tiene dormir mal o poco durante la semana de exámenes.
Pues dormir mal, poco, y si le añadimos pues comer mal, pues lo que vamos a notar es un cansancio extremo. Evidentemente, si no, no estamos alimentando bien, pero es que además no estamos durmiendo bien, como poco el sentimiento de fatiga crónica acumulada va a estar muy, muy, muy presente. Sobre todo porque no nos llega glucosa al cerebro, básicamente. Yeah. Al no llevar glucosa al cerebro, pues entramos en una cetoacidosis que nos va a mantener un poco como una especie de fatiga mental. Uh-huh. Entonces, descansar bien, comer bien, es súper importante para esta fase.
Y ya volviendo un poco a la alimentación, ¿por qué no es recomendable saltarse ninguna comida durante los días?
Pues fundamentalmente por la demanda energética y también por la sobrecarga energética. Es decir, no es lo mismo que podamos dividir pequeñas tomas en varias ingestas durante el día que van a hacer que, bueno, el metabolismo esté un poco activo durante todo el día, que si a lo mejor nos tomamos tres comidas o dos muy copiosas, que suele ocurrir incluso alternado con periodos de ayuno, en los que la sobrecarga, sobre todo digestiva y metabólica, está más presente. Uh-huh. Esto simplemente, pues seguramente pues las personas que nos escuchen pues puedan sentir identificadas cuando nos comemos una comida muy copiosa, sí, después de estar sin comer durante mucho tiempo. Pues la digestión suele ser un poquito más pesada, el cansancio suele estar más presente, el estómago tiene que rendir un poquito más, los ácidos gástricos también, con lo cual en este caso pues puede ser que sea más complicado absorber la energía que si hacemos tomas más pequeñitas, nutritivas y bien equilibradas.
Y ya como última pregunta, te quiero preguntar si nos podrías dar algún ejemplo de un desayuno ideal antes de enfrentarse a una prueba.
Muy bien, pues un desayuno ideal siempre tiene que tener, por supuesto, hidratos de carbono. Lo hemos hablado al principio de la entrevista. Podemos utilizar un pan, una patata sin problema para el desayuno, pero bueno, en este caso sí que estamos un poquito más acostumbrados a comer farináceas, ¿no? Hablamos uh-huh. de pan. El pan tiene que estar presente, no puede faltar. No puede faltarnos tampoco una buena cantidad de frutos secos, frutas, si puede ser, también aguacate, por ejemplo, y si queremos podemos alternarlo con alguna proteína, ¿no? Algún tipo de embutido, o en este caso la mayoría de las veces recomendamos huevo. Eso sería un buen desayuno para el día de los exámenes.
¿Y recomiendas llevar algún snack para que te lo puedas tomar entre prueba y prueba?
Sí, un snack, si queremos también que sea saludable, por supuesto, solemos recomendar pues un pequeño bocadillo, una ración de frutos secos para que podamos tener una energía en pocas cantidades de ingesta, o simplemente dátiles también se pueden recomendar. Y por supuesto, siempre intentar combinarlo con fruta, uh-huh. con una pieza de fruta, como por ejemplo el plátano, sería ideal para hacer ese descansito entre examen y examen.
Muy bien, pues Patricia Martínez, professora de col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, muchas gracias por tus consejos y por pasarte por el Connectats.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Quarts de 5 de la tarda i és temps ara per a la tertúlia. És últim divendres de mes i, per tant, els protagonistes són els joves. I avui parlem d'un tema que ens afecta a tots, però que sovint no es tracta prou entre els joves. Parlem de la salut. La salut no és només estar malalt, sinó sentir-se bé físicament, mentalment i emocionalment. Però ens preocupem realment per la nostra salut? Sabem què vol dir cuidar-nos? En aquesta tertúlia volem conèixer com veuen la salut, què fan per cuidar-se i què els preocupa del seu benestar. Saludem a Nick Mainou, que és a la recerca de projectes, i el tenim a Sabadell. Nick, bona tarda. Bona tarda, Nick. No el tenim encara. En teoria, el tenim a l'estudi de Sabadell. Anem al Prat. Aldo Reyes, és químic. Què tal, Aldo? Bona tarda.
Bona tarda. Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Ets l'Aldo, sí.
Sí.
Val, correcte. I tenim via telefònica la Sara Zubair, que és educadora social. Sara, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Hem recuperat el Nick? Tenim el Nick a Sabadell? Sabadell? No? De moment no? Doncs quan el tinguem a punt, el saludem. Bé, doncs avui us plantejàvem parlar de la salut, que com dèiem en la presentació...
Ara se'm sent?
Ai, Nick, perfecte.
Ja està. Perdona, eh?
No, sí, això és una qüestió que... Tu no has de fer res. Ja et tenim. Perfecte, doncs ja hi som tots. Deia que parlem d'un tema que no sé si a vosaltres us preocupa o no. Us preocupa la salut? Vinga, qui vol començar? Sara?
Vinga, jo mateixa. Sí.
Vinga, endavant.
A veure, sí, i tant, que em preocupa la salut. Em preocupa més que la salut, potser l'accés a la salut de forma igualitària, perquè crec que cada cop ho tenim una mica més complicat. I alhora que la salut, en comptes de ser un aspecte que es tracti de manera preventiva, que crec que és com hauria de ser, es tracta de manera assistencial.
Ja. Yeah. Us preocupa la salut, Aldo?
Bona tarda, sí, evidentment, i coincideixo totalment amb el que ha dit la Sara. S'hauria de tractar des d'uns estadis molt anteriors, en certs casos, i amb un accés, sobretot amb un accés molt més fàcil i de molta més qualitat, en segons quins casos.
Nic?
Sí, opino el mateix. No sóc, per exemple, la viva imatge d'una persona que em cuidi, però òbviament que és com es diu, el tema com està ara de la salut, dels hospitals, quasi tot està, és molt poc accessible, i entre els retrasos que hi ha amb, per exemple, amb els temes mentals, amb els psicòlegs de salut pública, és horrorós.
En general penseu, perquè clar, vosaltres manifesteu que sí que esteu preocupats per la vostra salut i el que se'n deriva d'això, no? L'accés i el tractament. La gent del vostre entorn, vosaltres veieu a la gent jove preocupada per la seva salut? Què diríeu?
No massa.
No massa, Nic.
Almenys el meu cas, amb els meus amics i tal, és que és això. Aviam, si... Segurament que per dins tothom pensa, tothom es preocupa per la seva salut, però de cara al públic no són el viu exemple, tampoc, de persones sanes. Llavors, no sé, potser sí que els hi preocupa el fet d'això de per exemple, els diners dels seus impostos potser haurien d'anar a la salut o en comptes d'altres llocs, però tampoc és que s'ocorri molt el seu dia a dia per mantenir-se sans.
Mm-hmm. Aldo, Sara...
Bueno, sí, no, pensant... o sigui...
Digues.
Endavant, Sara, endavant.
No, que jo estava pensant en una conversa que vaig tenir una vegada amb una amiga que em va sorprendre perquè estic d'acord amb el que s'ha comentat, de que potser doncs no... O sigui, a nivell d'estil de vida hi ha tantes coses ara mateix, estem tan bombardejats amb tantes coses que, bueno, que a nivell d'alimentació, no?, a nivell d'esport, bueno, moltes coses, el descans, les pantalles, no?, són molts temes. Però més enllà de tot això, a mi el que sí que m'ha vingut al cap amb la conversa d'aquesta amiga és que també ens refiem molt, no?, del que ens diuen, i sobretot de confiar doncs en els referents de salut que són, no?, en qui depositem la nostra confiança. I tenir amigues que amb 25 anys no s'hagin fet una revisió ginecològica a la vida perquè, bueno, pues perquè li diuen que no cal, doncs em sembla bastant greu.
Aldo.
Sí, aviam, jo coincideixo una mica amb els companys, no? Evidentment que trobes casos de tot. Crec que el tema de la preocupació de la salut exclusivament està molt lligat amb una percepció d'edat, no? D'estil de vida. Hi ha una edat en la que estàs més per unes coses que per unes altres. El mateix passa amb l'alimentació. Però com comentava al principi, no? El tema de la salut no és només estar malalt o no estar malalt. Moltes vegades inclueix altres aspectes com mentalment estar predisposat a fer una família o estar tranquil perquè tens un sou que et permet viure o no haver de pensar en què faré el mes que ve perquè no arribo. No, totes aquestes coses crec que s'han de tenir en compte. Igual també amb, bueno, un tema que és molt recurrent i està molt de moda, el tema contaminacions, tot lligat al canvi climàtic, no? A les accions que tenim com a societat en temes de contaminació. Doncs crec que tot això també és un tema de salut, no? I moltes vegades això sí que ho tenim en compte. Potser no ens donem compte perquè no és un tema d'un metge, girant al voltant d'un metge, no? Però tot això sí que ho veig, almenys des del meu cas.
Abans parlàveu de l'accés a la salut com una queixa. Quin és el problema? Quines barreres trobeu?
Home, jo des del meu cas, jo ho vaig tenir quan era més jove, bueno, soc jove, però quan encara era més nen, tenia moltes dificultats per trobar una psicòloga, un psicòleg de salut pública. O sigui, et donaven hora per al cap de, no sé, mig any, quasi un any. Almenys en el cas de, jo per sort aguanto, sóc una persona dura, però en el cas d'algú que tingui problemes psicològics forts, no sé si serà el mateix cas, però si ho és fort.
Perdona, però és que si entrem en el tema de la salut mental és tremendo, vull dir, és el que diu. Si féssim prevenció, si tinguéssim accés a poder tractar tots aquests problemes que poden ser en inici més irrellevants, diguem-ho així, vale? Sense treure-li ferro a l'assumpte, però que es poden tractar preventivament i es poden intentar pal·liar, evitarem que aleshores les coses es facin més grans, perquè trobem una societat que no està rebent l'atenció que necessita, que els problemes cada cop es fan més grans, i que després tenim uns recursos que estan molt bé perquè a nivell d'atenció assistencial són molt bons, però estan saturats. Llavors tenim unitats d'atenció per persones amb un estat de mental crític, que és que només t'accepten casos que estan per, bueno, en un moment que dius, bueno, al límit. Llavors cal que arribem a aquest punt.
Aldo.
Sí, no, evidentment el tema de prevenció és una cosa que crec que mai hi haurà suficients recursos destinats ben gastats en temes de prevenció. No oblidem tot tema de salut, i especial el tema de salut mental, ha de tenir un acompanyament, no? Els primers són per individus, no? El que fem, els hàbits que tenim, com dormim, la qualitat del que veiem, del que fem. Després estan les famílies, les escoles, els grups amb els que fem vida, però també hi ha un tercer front bastant gran, que són totes les institucions, totes aquelles entitats més per sobre de les nostres decisions les quals ens afecten a nosaltres. Poden ser governs, poden ser qualsevol tipus d'administració, i els recursos que es destinin a certs gastos que són de prevenció mai seran diners tirats a la basura.
Parlàvem, de fet està reconegut que els principals riscos són la salut mental, com heu comentat, sobretot després de la Covid, i després la obesitat. Jo us pregunto pels hàbits de vida, si realment us preocupa la salut, quina és la vostra manera de fer, de viure, per tal de, com ara comentàvem, no? per prevenir abans que no arribi, doncs, a la malaltia, el problema. Quins hàbits de vida saludable porteu?
Que parli amb ells. Jo vaig pensar un rato.
Tu no portes hàbits de vida saludable, Nic?
Jo és que et diria que estic pensant en algun, imagina't.
Ah, vinga, no, a veure si el trobes.
Exacte. No, aviam, és que sóc una persona que té insomni, que fuma, de manera... bastant, bastant forta. Habitual, sí, sí. Què més? El tema alimentici tampoc és que el porti molt bé. Mira que sóc de menjar bé, però òbviament sóc una persona que té gana i si ve que ara mateix em fa una mica de pal fer-me algú d'arròs, potser baixo a baix i em foto unes patates, o sigui, això ho accepto. Però sí, sí. Llavors, clar, en el meu cas, jo no sóc el millor cas per parlar del tema salut, és la veritat. Almenys de com em cuido amb jo mateix.
M'imagino que com tu hi ha molts altres joves, no? A veure què ens expliquen l'Aldo i la Sara.
Espero que algú millor, és la veritat.
Quan l'Aldo ha comentat, bueno, ha fet abans un comentari, m'ha fet pensar en que un dels principals aspectes és que vivim desconnectades de nosaltres mateixes, no? Vull dir, anem a un ritme de vida que al final potser ni et planteges, no? Tens una molèstia i ni et planteges d'on surt això. Llavors, bueno, anem així en pilot automàtic. Jo el que he intentat és agafar una mica de consciència del meu propi cos. Jo sí que en aquest sentit intento alimentar-me bé, que això és un altre tema, perquè en temes d'alimentació hi ha mil teories, però potser ens falta també saber una mica, bueno, informar-nos segons cada cas, i intento fer esport. Sí que amb el tema de les pantalles, doncs, vaig veure que el meu mòbil tenia aquesta cosa que et diu t'has passat no sé quantes hores, i vaig dir, bueno, em vaig preocupar, i vaig decidir posar-li un limitador al temps. Llavors intento fer una mitja setmanal inferior a 2 hores i mitja. Bueno.
Hòstia.
Sí.
És fort. Sempre, eh? És fort.
Sí, és que una cosa, i jo us ho dic per experiència, perquè ja m'he trobat en bastants casos de gent jove que quan miren l'ús que fan del telèfon mòbil al cap del dia, li dediquen el que seria una jornada laboral.
Sí, sí, és que ens sorprendríem, eh?
8 hores, i això és molt bèstia.
Que també és cert que fa servir el mòbil per moltes coses, perquè al final han fet que el necessitem per fer moltes coses, perquè tenim calculadora, ho tenim tot, però és que te n'adones i dius, bueno, si traies tot el que no necessito, quanta estona li dedico?
Sí, sí, una bona estona. Aldo.
Buf, jo faré una mica com el Nick i diré siguiente pregunta. No, és broma, no. Jo em centraré una mica més en el que parlàvem, no?, de nivell de salut mental, perquè el que és salut, diguéssim, tema alimentari, tema exercici i tal, a tots ens agradaria fer-ho més, no? I menjar millor i tenir més temps per fer les coses. Però sí que és veritat que jo, per lo menys, intento a tema a nivell emocional, a nivell, això, salut mental, tenir-ho molt més en compte, treballar les hores que necessito, evidentment, però intentant gaudir-ho, fent pauses, fer coses que em facin sentir bé, intentar evitar les coses, pues, que no em fan sentir bé, no? I el tema, sobretot el tema de les pantalles, és que a vegades és impossible. Vull dir, passes, encara que no vulguis, passes del mòbil a l'ordinador, de l'ordinador a la tele i de la tele al mòbil. Arriba un moment en què és complicat gestionar-ho. Però bueno, aquí llancem el missatge, no?, de què s'ha de fer.
Sí, s'ha de fer. I, consciència n'hi ha, però sí. Pregunto. Consciència del que s'ha de fer, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, tothom sap el que s'ha de fer, però costa fer-ho.
No hi ha voluntat, no hi ha voluntat.
Exacte. Voluntat no n'hi ha
massa.
Bueno,
també és difícil.
Que al final és... No, digues, tranquil·la.
No, que en la línia del que estava comentant... Digues.
Deia que el fet de tenir tanta facilitat amb les pantalles o amb qualsevol cosa, o sigui, ara tenim tot accés de tot. Llavors, clar, o sigui, la serotonina que ens genera el nostre cap està tot el dia amb el mòbil, i si no estem canviant d'una cosa a l'altra durant tot el rato, fa que ens afecti amb tot, però amb tot, amb les relacions, amb el fet de treballar, de relacionar-te. Clar, o sigui, necessites un canvi constant perquè si no t'avorreixes. I jo, si no estic amb el mòbil, i per exemple el dia de l'apagón de general, hòstia, que jo crec que ens vam adonar molt de lo dependents que som del mòbil i de les xarxes i de l'electricitat, sí, en general. Sí, necessitem estar connectats. Mira, com el programa, necessitem estar connectats.
Clar, però en bona sintonia, si és possible.
Oh, aquí sí.
Parlant dels hàbits saludables, com anem de consums, de qüestions addictives, tabac, alcohol i altres substàncies? Perquè això, tot i que en una etapa de la vida pot semblar, doncs, que escolta, aquí no passa res no passarà factura, quan passa el temps hi ha coses que sí que passen factura. I el tabac, l'alcohol i el que deia, altres tipus de consums acaben afectant. Això també ho teniu present?
Sí, això jo sí, sí. Sobretot el tema del tabac és fort, perquè, hòstia, tot el meu grup, quasi tot el meu grup fuma. I mira que és... Sempre ho diré, el tabac és una droga tonta, perquè la resta de drogues et generen alguna cosa, saps? Et generen una sensació.
Alguna cosa
de millor... No, que dius, hòstia, em drogo per alguna cosa, però és que el tabac, hòstia, només fot que et faci pudor la roba, que se't quedi tot... La boca també et fa pudor. És horrorós. I no et genera ningú benefici per tu mateix, saps? Llavors, hòstia, et gastes els diners per empitjorar-te la vida i no rebre res a canvi. Llavors, sí, sí, i el tema d'alcohol, bueno, perquè som joves i estem amb l'edat de que no se'ns veu malament, saps? Si ens fem una birra un dimarts a les 7 de la tarda, però...
Una birra però, és bueno. Una birra, però fer els botellots que es fan...
Hosti, mira, això, Carme, fa molt que no faig, eh?
No, jo això tampoc.
Això amb l'edat ho vas deixant.
Sí?
Exacte. Però és fort que es faci abans dels 18, o sigui, lo normal és fer-ho de preadolescent, quasi.
Exacte.
Sí, sí.
Bueno, és que tampoc no hi ha alternatives, no? Potser, bueno, ni hi ha accés econòmic ni alternatives, vull dir que el que tens és el botellón i ja està, perquè t'has d'amagar i, a més, tampoc tens diners. Mm-hmm. Però en la línia del que comentava, és veritat, jo també, vull dir que jo, en el meu cas, jo fumava tabac i després, quan vaig deixar de fumar tabac, vaig començar a fumar cannabis. I en aquest sentit sí que haig de dir que és veritat que el tema del tabac doncs, és una mica absurd, perquè és el que comentava, tampoc t'aporta res. Que el cannabis exacte. Tampoc, perquè al final, bueno, doncs també és una substància que és addictiva i és nociva pel teu cos, però almenys pues, és el que te lleves, no?
Sí.
Bueno... però amb el temps també has de posar en balança, perquè aquestes coses és el que deies, Carme, que potser ara mateix no t'afectes, però sí a la llarga.
Sí.
Llavors aquest és el tema.
Sí, sí, aquí també queda aquest missatge, pels que el vulguin escoltar. Aldo.
No, jo, bueno, en el meu cas jo no sóc fumador i, bueno, tema de begudes, pues, ocasionalment. En el meu entorn sí que hi ha molta gent fumadora, però... Mira, suposo que en el moment que m'hauria d'haver enganxat no m'hi vaig enganxar i ara ja tarde. però no, és una cosa evidentment a tenir en compte, no? Però que si s'evita o no es fa, doncs, bueno, suposo que millora en algun aspecte la vida.
Però és que, a més, són hàbits molt socials, no?, que tenim vinculats a trobades familiars, a estar amb els amics, i que ens empeny una mica, no?, aquest model de societat que tenim i de com compartim, com ens esvergim, com, no?, com fem. Ens empeny?
Sí, o sigui, ningú... Tothom, la seva primera vegada de tot, ha sigut... socialment. Ningú s'ha fumat el seu primer cigarro sol, ningú s'ha fotut la seva primera birra sol, ningú s'ha fumat el seu primer porro sol. Tot és social. I jo he començat a fumar per socialment, perquè, oi, mis amigos fumen, em vull fer el guai també, saps? Clar, jo porto ja, hòstia, tinc 20 anys i ja porto 5 anys fumar. No, 5, 4, 5, quasi. Sí, sí. I és un hàbit que m'ho treure d'aquí poc, perquè és que ja em començo a notar, sobretot, hòstia, el despertar d'un fumador és agafar el cigarro i ja no pares. I, hòstia, em noto el coll ple de mocs, em costa fer exercici i... Sí, sí, o sigui... Fatal, fatal.
Sí. Fatal. Jo el que vaig notar, perdona, quan vaig deixar de fumar, una de les coses amb aquest tema de social i... Vull dir que, a més de que això t'empenya a fumar, al revés, quan no fuma... no es generen, jo li deia, mesurar el temps amb pitis, no? Vull dir, baixo del tren, em faig un piti, marxem, fem un piti, no sé què, no? I era tot com mesurat amb pitis. I estàs en una, jo què sé, entre classe i classe, doncs vinga, sortim i fem un piti. I això normalment es genera en persones que fumen. La gent que no fuma potser no surt. Llavors jo pensava, ostres, quan ho vaig deixar, dic, és trist, no?, que la gent que no fuma s'hagi de perdre moments que es generen només perquè es fan fumant. Ja no és que fumi, o sigui, que fumi perquè la resta fuma, sinó que hi ha moments que no visc perquè no estic fumant.
Però s'aprofiten aquests moments per fer altres coses. Vull dir, es pot viure, sí, però fent altres coses.
Clar, però el que em refereixo és que jo puc sortir a fora entre classe i classe a xerrar, encara que no fumi. Però que a vegades la situació era surto només perquè vaig a fumar, si no, no surto. Uh-huh. Llavors això, que es poguessin generar espais socials tot i no consumir.
Clar, estem parlant de la influència de l'entorn, d'aquesta societat en la qual vivim. El tema de les xarxes socials, potser vosaltres no, però els més joves sí que la tendència és a influenciar-los, no?, de com s'han de relacionar, què han d'aprendre, què han de fer per ser més guais, no? Sí, ho veieu en el vostre entorn?
Sí.
Sí, o sigui, sí. Sobretot fixes amb la canalla de 13 a 14 anys, hòstia, tots són iguals. Però és que tots, o sigui, no en diferencio un d'un altre. És com si, hòstia, no, anava a dir estava racistada. Que dic, semblem la Xina, saps? De que si tots semblem iguals. Però
vist des del nostre, des de la nostra òptica, eh?
Exacte, des de la nostra òptica, òbviament. Sí, però sí, o sigui, tothom va amb el mateix pentinat, sobretot el que em fixo més és amb el pentinat. El pentinat, si es posa de moda un pentinat, ja et dic jo que tota la canalla el porta.
Segurament, bueno, això, són, Nic, segurament són els pentinats que fan servir els futbolistes, eh? Perquè tots també van amb un tall
igual. Clar, és que,
igual.
Aviam, perquè m'estic fixant que jo, quan era petit, també, de cop es va posar de moda el tema del el cabell tenyir-se'l, de platejat i de tal, que va ser quan s'ho va fer el Messi. Mm. Potser la meitat de la classe anava amb el cabell tenyit. I els joves són molt fàcils d'influenciar, sobretot en aquestes edats, que ja comences a crear els teus ideals i els teus hàbits. Hòstia, si a tu et ve algú que dius, ui, aquesta persona m'agrada, és divertida, és gran, vull ser com ell, doncs és molt fàcil.
Mm. Estem parlant molt de present i m'agradaria pensar una mica en el futur. Heu sentit a parlar de l'ecoansietat, no?
Sí.
Sí, potser.
El tema del canvi climàtic i de tota la preocupació que genera el que... Cap a on anem, a vosaltres us afecta? Perquè, en el vostre benestar, eh?
Sí, sí, jo crec que no només a nosaltres, sinó a tothom. De forma directa o indirecta, encara que no te n'adonis, t'afecta el fet de mirar les notícies, el que parlàveu de les xarxes socials, o sigui, tot sempre té una component, si no és un terratrèmol, avui dia és un huracán, si no és tal, i és un missatge constant, no? I hi ha un debat tan gran entre qui està d'acord, qui no està d'acord, qui s'ho creu més, qui s'ho creu menys, que realment des del meu punt de vista, de les proves, no?, i el coneixement real, es dilueix entre tota aquesta informació, no? No sabem discernir. I això incrementa l'ansietat que crea l'entorn en el que veus que va evolucionant, però d'una forma molt ràpida i que no t'agrada, no? No sé, almenys a mi sí que em preocupa.
Mm-hmm. Més opinions.
Bé, és que és això, és el... Digues, que jo he parlat abans. Toca.
Que, bueno, a mi, en el meu cas, o sigui, a mi em preocupa, em dóna certa tranquil·litat pensar que el que és el planeta Terra sempre ha tingut crisis climàtiques. Vull dir, perquè partim de la base que nosaltres ens pensem que som aquí, jo què sé, l'espècie dominant. Però nosaltres som una cosa més en aquest planeta Terra, no? Vull dir que potser també partim d'aquesta perspectiva. Llavors, la Terra sempre ha tingut crisis climàtiques. El problema és que aquesta l'estem fomentant nosaltres. Nosaltres a nivell individual, que no crec que nosaltres com a individus tinguem la clau per fer el canvi, sí, petits canvis, però no el canvi definitiu, i després pues, bueno, el model que tenim de funcionament. No estem disposats a renunciar a certes coses. Llavors sí que em preocupa a nivell global, però bueno, jo em pregunto què podem fer i com ho podem redireccionar, perquè entenc que al final la responsabilitat no recau únicament sobre nosaltres, que els nostres governs han de respondre, no? I sembla ser que, bueno, que fan oídos sordos.
Sí, sí. Nic, vinga, que tanques.
D'acord. Doncs, no, jo me'n recordo que quan estava a l'institut vam fer un projecte durant uns 3-4 mesos i era el tema, quan va sortir la Greta Thunberg i amb tota la revolució aquesta del canvi climàtic i tal, i que ho vam treballar bastant, i era més que fer el treball d'allò, era que ens conscienciéssim del tema del canvi climàtic, i al final era com que ens feien l'obligació de, mira, doncs heu d'anar a casa i reciclar això, tal, no sé què. Sí, això està molt bé, però si ho fem tots, el planeta millorarà. Però és que som el, no sé, què, el et dic les persones normals i corrents. El 5-10% potser de tot el canvi climàtic. Hosti, hi ha empreses que, petroleres que potser no és que no saben quan generen de contaminació. Hi ha moltes coses influents que no som les persones comuns. I se'ns fa la culpa a nosaltres i també que fem el canvi nosaltres quan porten potser 100 anys que ja es podria haver començat a fer el canvi perquè ja es veien els problemes que hi havien. I ara ens ha caigut els joves. Llavors, podem millorar aquest... els hàbits d'això, però...
I m'imagino que aquesta responsabilitat us crea una mena de pressió, no? Que us pot afectar emocionalment, no? Com sembla que passa. Sí?
Sembla que ho hem de ser bueno, nosaltres, sí. Però és que rentant-nos les dents amb un raspall de bambú no canviarem el món. Vull dir que posarem el granet de sorra, vale? Reciclarem i posarem el granet de sorra i farem coses que ajudin, però això no ho farà tot. Jo estic molt d'acord amb el que ha dit.
Sí, sí, totalment d'acord, també.
Molt bé, doncs... joves saludables segurament es converteixen en adults sants. Espero.
Esperem.
Us agraeixo l'estona de conversa avui en aquesta tertúlia per parlar d'un tema que no és habitual abordar amb els joves, però que sabem que també sou conscients que cal que ens cuidem. Sara, Aldo, Nic, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Puc robar-vos 30 segons?
No, estem fora de
Perfecte.
Temps. Estem fora de temps,
okay.
Aldo.
Ho okay.
sento. Gràcies.
Que vagi molt bé,
moltes gràcies. Adéu-siau.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Música.
Dilluns hi ha ple municipal i Cugat Mèdia te l'apropa a través de tots els seus canals. A partir de les 4 de la tarda, posa't al dia dels temes de ciutat a través de www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials, amb la retransmissió en streaming i en directe des de la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Cugat. També pots seguir el ple i l'audiència pública a través de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 FM. I després, tota la informació del ple municipal a www.cugat.cat. Els plens municipals a Cugat Mèdia a través de tots els seus canals.
Ràdio Sant Cugat,